d'una selecció de Gales que té ganes de ser protagonista. Atenció, perquè veig que l'àrbitre parla.
Sí, el... Hi ha hagut un placatge sense braços de l'alè de Fiji, de Vinaya Habossi, ara ho veurem repetit, aquí.
Sí. Més el jugador estava en l'aire, és perillosa aquesta acció.
Sense braços, més que res, perquè Nostre Senyor no ens els va posar a l'esquena, els braços, eh? Perquè avui, més lluny no poden ser els braços en aquesta acció.
La càmera lenta del rugbi t'aporta un plus molt xulo com a espectador, de plasticitat i de visualitat i d'espectacle, però a l'hora de revisar les jugades li fa mal. Perquè en un esport de contacte qualsevol impacte sembla... el cop més fort, no ho dic per aquesta jugada en concret, però per exemple l'acabem veure ahir de Tom Curry amb Argentina, o avui n'hem vist un altre del capità de Xile també, sembla realment que l'ha donat un cop molt fort i és la càmera lenta.
Atenció al molt de Gales, que va empenyent, i atenció perquè els fitxants històricament massa bons frenant aquest tipus d'acció no són, els de Gales que ho busquen van directe a fer la diagonal, i atenció perquè poden arribar a línia de marca, sembla que els han frenat just abans d'entrar. Ho segueix intentant la selecció galesa, res, a tres pams de la zona de marca, però aquí, com menys queda, més difícil és de notar. Veurem si acaba dipositant la pilota o si acaba voltejant bé la defensa dels fitxians. Ho segueixen intentant. Sembla que poden obrir i trobar la superioritat a la banda esquerra. Ho segueix... Oh, doncs trenca bé Dan Vickers, que acaba caient amb pentes i rodolons a presentar la pilota. Ara... un davanter fent de mitja melé, normalment aquestes coses no acaben bé, però la possessió que segueix sent de la selecció del Drac. Som a 5 metres pelats a la línia de 5 de la zona de marca, i segueix això que en Francesc abans ens ho recordava, que és aquest pick and go, que ve a ser picar i ves tirant. A veure si ho vas aconseguint, altre cop, per qui s'ho estigui imaginant, és a... qüestió d'anar posant homes i d'anar empenyent.
Fiji està defensant molt i molt bé, molt bona actitud, placatge molt baix, que és com s'ha de fer aquí prop de la línia marca, i a Gales li està costant, no ho aconsegueix.
Però tenia avantatges, cop de càstig favorable a Gales, que veurem si opta per tres puntets que equilibrin el marcador o intenta prosseguir aquesta jugada atacant.
Una miqueta d'indisciplina potser, fruit dels nervis, però la defensa és la que s'ha de fer. Ho està fent a la perfecció Fiji.
I Dan Vickers que xuta fora, per tant tindrem secada de Tuix. De la Tuix anirem al molt, i aquí és com havia començat aquesta acció atacant de Gales, que de moment no ha acabat bé, però quasi.
Entre la Mar Poyato a l'estudi de RAC1, acompanyada dels serveis informatius. Hola Mar, bona tarda, bona nit.
Bona nit.
A bona notícia d'última hora, Mar.
Última hora, ho acabem de saber, hi ha hagut un atropellament de tren múltiple a Montmeló, al Vallès Oriental, segons Renfe. Ha passat poc abans de 9:15 del vespre, a la línia R3, quan 4 persones haurien creuat la via en un punt no autoritzat, el tram Parets, Granollers, Canovelles. El tren s'hauria trobat de cop amb aquestes 4 persones i no hauria pogut frenar. En aquesta zona s'hi estava fent el Festival Duro, que és de música techno, que s'havia d'allargar fins a les 5 de la matinada. Mossos, de moment, no confirma encara el número de víctimes. La circulació de trens està interrompuda. El tren està retingut a l'espera de les autoritats policials i s'està gestionant el servei alternatiu per carretera. Tan bon punt tinguem més informació, us la farem saber.
Doncs i tant que sí, aquí micròfons oberts, evidentment, per qualsevol novetat que vingui d'aquest atropellament múltiple d'un tren amb un meló, amb la línia ara evidentment tallada, però ara molt pendents també de l'estat d'aquestes 4 persones que creuen la via per un punt no autoritzat. Ho anirem actualitzant evidentment a mesura que tinguem més notícies. Tornant al Mundial de Rugbi, el que hem tingut és assaig de la selecció galesa, Cugat.
Sí, assaig de George North, que ha consumat, havíem deixat l'acció comentada des d'una sacada lateral de Tuix. Ara ho ha fet perfectament Gales, esperant bé tots els moviments, i ha deixat a George North, que aparentment ha fet un assaig de lo més fàcil que pot ser. Estem parlant d'aquest Terminator, d'un autèntic veterà que bueno, no necessita coses fàcils, i una que ha trobat l'ha convertit en aquest assaig, que Dan Vickers fa amb 2 puntets més. I escolta'm, fa 2 minutets teníem Gales per sota, ara ja els tenim per sobre els del Drac.
George North, un jugador potentíssim, que recordem que als seus inicis els va començar com a 3/4 ala, i l'han reconvertit amb la veterania que comentes i tot el rugby que ha anat evolucionant el tenim de segon centre i realment ho està fent a la perfecció.
Va ser que abans hem explicat la celebració de Mollejo, Ballera, que s'ha agafat la pavorotera a l'hora de celebrar el tercer gol del Saragossa, que dius, noi, què tens al cap? La Lliga ja ha anunciat mesures.
Sí, sí, ha anunciat que ho denunciarà el comitè de competició i serà el comitè de competició, evidentment, qui haurà de decidir quina sanció li imposa a Mollejo, que, vaja, jo crec que alguna n'hi caurà, no sé quina tampoc, perquè algun precedent, ara estava intentant pensar un precedent així recent i no me'n surt cap, per aquesta acció, per una acció com aquesta.
Rubiales al palco, no? Seria l'únic antecedent.
Clar, sí, però estem parlant ja aquí de, diguéssim, d'una altra cosa, però, en fi, veurem què passa, però la Lliga ho denunciarà al comitè de competició, sí.
Doncs pendent, s'ha de ser molt curt per fer això, realment. Per fer això sempre, i per fer això ara... encara més, vull dir, has de tenir realment molt poca cosa al cap.
Sí, però bueno, esclar, si el president de la teva federació ho fa, ja entenc, per on vas, però vull dir que tot va de dalt cap a baix, una miqueta, i vaja, no pot ser casualitat, no? Si el president és curt, la resta algun ho sigui també.
Tornem al món del rugbi, que també hi ha algun dirigent que...
sí, no, a tot arreu.
Sentiríem a parlar. I en tot cas els fitxans que han tornat a entrar dins la línia de 22 no n'han pogut sortir victoriosos. Hem tornat a veure que aquesta versió de Fiji més clàssica que tant amb la finalització tècnica, no? Se'ls acaba escapant alguna pilota. És una selecció, insisteixo, que sempre juga, no sé Martí si estàs d'acord, a cor que vols, i a vegades aquesta intenció i aquesta alegria fa que no acabin de concretar, que no acabin de... És aquesta gent que jo crec que es menja la pizza una mica massa crua per impacients.
Que es cremen la llengua segur, saps? I després parlen així amb les sopes. Però realment tenen el punt de que és un joc molt divertit, molt i molt dinàmic, tenen el físic que els acompanya per poder fer aquest joc, perquè si no s'esgotarien físicament, però realment crec que en l'últim temps, i crec que ho estem veient en aquest partit, estan molt més seriosos en el que us deia, les fases estàtiques, Tuix, Melé, i en aquesta defensa que hem vist, per exemple, a la zona d'assaig fa uns minuts.
Sí, a vegades quan es parla de les nacions de rugby, sempre es diu que Nova Zelanda és una religió, ho porten a la sang, etc. Però si mires les estadístiques, l'altre dia vaig veure una estadística molt interessant del percentatge de població que juga a rugby a cada país que està aquest Mundial. Amb molta diferència, Fiji és la que més. Era un 10%, 10% de la població de Fiji juga a rugby. I a Nova Zelanda era l'1,8 o el 2%. És a dir, a Fiji realment, per això juguen aquest rugby així. Perquè el juguen al pati de l'escola, perquè el juguen a la platja, perquè el juguen al carrer, perquè el juguen als amics, i llavors ho porten molt integrat com els brasilers al futbol, podríem dir.
Té un punt gairebé religiós el rugby en aquests països.
Més de fet, no és tan religiós, és més festiu, lúdic, és a dir, és una manera normal de passar-ho bé i d'interactuar.
I té avantatge Fiji que intentava consumar aquest atac, ha tirat enrere, però juga amb avantatge. Quan diem, que també a vegades ho diem i no ho donem per fet, quan diem que un equip juga amb avantatge és que l'àrbitre li ha concedit perquè l'equip rival ha fet una infracció, però que no talla la jugada, sinó que el que permet és acabar aquesta jugada i si perd la pilota seguirà sense seva la possessió.
El seleccionador de Fiji és Sitja o no? Dic perquè, clar, amb aquesta manera de jugar... han de tenir clar també qui posen allà a dirigir-lo, no? Que no, perquè segons que vulguis fer-los amb aquests jugadors et diran que en vingui un altre, que nosaltres juguem així i ara no ens vulguis fer canviar la manera de jugar.
Una miqueta d'ordre els estan fent. Hi ha un altre element que no n'hem parlat, que és que Fiji té una franquícia pròpia al Super Rugby, que és la millor, és la lliga de Nova Zelanda, d'Austràlia. Des de fa 2 anys té una franquícia pròpia que fa que molts d'aquests jugadors juguin junts amb el club, per entendre-ho així. Per tant, té molts automatismes, els poden treballar durant molt més temps que no pas abans, que la majoria estaven en una àmplia diàspora per Europa i la resta de països.
El seleccionador de Fiji és Bernd Cotter, que és novazelandès. Nova Zelanda és, amb diferència, el país que més entrenadors té a tot arreu. I el 10 de Fiji, que es va lesionar fa una setmana, era Caleb Moons, que també és novazelandès, que era una de les grans raons per la qual arribava amb molta esperança els fitxans a aquesta World Cup, però se'ls va lesionar. Que també no deixa de ser curiós que un país on el 10% de la gent juga a rugby, el teu número 10 hagi de ser de fora.
És habitual en un Mundial que... que hi hagi molts jugadors que no l'acabin, que hi hagi molta lesió, sí, en el transcurs d'un Mundial, sí, eh?
Sí, sí, sí. La plantilla inicial dels equips és de 34 jugadors, però sempre n'acaben fent servir 42, 43. Sí, ja és evidentment, un esport molt lesiu. De fet, hi ha el Mundial que guanya Nova Zelanda el 2011, criden el tercer obertura, és a dir, es lesionen els dos primers, i el tercer obertura el truquen una setmana abans de la final, que ella estava pescant. Ho explica, diu, jo estava tan feliç a la muntanya pescant, i em diuen, vine cap aquí. I va ser decisiu, després va fer un xut a pals, que li va donar, O'Donnell es deia, no?, el 10, li va donar el titular a Nova Zelanda.
Empenya Fiji intentant fer una altra marca, Cugat.
Sí, sí, els galesos ben disposats que intenten que no avancin, ens hem d'imaginar atacant, Fiji, ben centrats a la línia de 5 i acostant-se ben bé sota la línia de pals. Torna a intentar amb aquest que pick and go que dèiem abans i atenció perquè retrocedeix Gales en primer terme, gairebé defensant des de sobre la pròpia zona de marca. Aquí és qüestió d'estar tranquil i atenció, perquè ha saltat un fitjà, més fitjà no pot ser aquesta acció, ha saltat, ha fet un Superman, ha fet de Flying Fijians, i l'àrbit que ho ha vist clar, i aquí veurem el TMO, ara sí que intervindrà, i el que es fixarà és si ha dipositat bé la pilota, corregis-me si m'equivoco, Francesc o Martí, o si se li ha escapat, perquè ho ha fet tan de Superman que jo crec que ha aixecat més el puny del compte, eh?
Més li val haver-la plantat bé, perquè realment és dessonat l'acció que ha fet, eh?
Però la repetició ens l'ofereixen
molt fitxa en aquesta jugada.
Mira, per fi veiem el senyor del TMO encarregat de mirar les imatges i de comunicar-li a l'àrbitre el que veu.
Fa més bona cara que ahir i...
Ui, se li escapa, no?
Ha d'estar no només ha d'estar en contacte la mà amb la pilota, sinó que ha d'estar en control la pilota quan la penges.
No, el control sí, no n'hi ha.
Crec que a la meitat de l'acció, no? A la meitat del vol, podríem dir, sembla que no la tingui controlada.
Se li ha relliscat, crec que en l'últim moment...
Qüestió de matisos,
La clau és la mà dreta, no tant l'esquerra.
Que crec que...
Aquí, no? Abans de posar-la, la mà dreta ja està fora de la pilota, no?
Crec que no l'assaig, sí, estic d'acord.
I ahir que dèiem, ens queixava una mica de l'àrbitre com a Pere Punyetes, aquí és, i abans dèiem el rearbitratge, aquí és una cosa impecable del rugby. És a dir, tenim el temps parat, per qui no l'estigui veient, li expliquem, hi ha una acció en què hem de saber si és assaig o no és assaig, i es veurà les repeticions que facin falta per delimitar exactament si estava controlada o no l'ovalada, si ha de ser assaig o no ha de ser assaig, i allò que també ho dèiem ahir, tothom al camp ho està veient aquestes imatges i està sentint exactament què li pregunta l'àrbit al TMO, què respon al TMO.
Jo us diré al TMO que en aquesta jugada el que més t'has de fixar és en l'expressió facial del jugador. El jugador, fixa't, la cara que posa, com acaba baixant el cap sabent que no és assaig, que no l'ha fet. Si li donen, li poden donar, però ell sap que no és assaig.
Per cert, mentre ho acabem de revisar, hi ha hagut gol a segona, marcat el Valladolid en un corna, Valladolid 1-0, i descans en els partits de seleccions, de classificació per l'Eurocopa, Irlanda 1, Països Baixos 1, recordo un Frenkie de Jong i Blind del Girona com a titulars, i Albània 1, Polònia 0. Polònia s'està complicant d'entrada ja la classificació per la següent Eurocopa amb aquesta derrota al camp d'Albània. Doncs no ho veu tan clar, tot i que ara estem veient repeticions des de la part del darrere, que deuen estar mirant alguna altra cosa de l'acció, Francesc.
Sí, el que està mirant és si el placatge del taloner de Gales, Ryan Elias, és sense braços, que clarament ho és, perquè es tira amb l'espatlla directament i amb el braç gairebé enganxat al dorsal.
No ho trae.
Ostres.
Doncs per mi hauria de sigut assaig de càstig, tranquil·lament, perquè era una jugada claríssima, sense tancar els braços, jugada igual de perillosa en una zona més perillosa al camp i més important, podria haver sigut tranquil·lament assaig de càstig.
Doncs hem sentit perfectament, no trai, és a dir, no assaig, per tant, se salva Gales d'un setge important. I en un país on el 10% juguen a rugby i tenen morfologia de rugby, els setges no són pas poca cosa.
La Mar Poyato a l'estudi. Mar, bona nit.
Bona nit.
Amb novetats sobre aquest accident i aquest atropellament, més ben dit, múltiple d'un tren a l'altura de Montmeló.
Doncs de moment tenim confirmada la mort de 3 persones, hi ha també diversos ferits, com diem, són dades provisionals que anem sabent amb comptagotes. Tres persones mortes de moment en aquest accident, en aquest atropellament múltiple a Montmeló. Ha passat, com dèiem, poc abans de 8:45 del vespre a la línia R3. Persones, diverses persones haurien creuat la via en un punt no autoritzat, segons Renfe, en el tram Parets, Granollers, Canovelles, i el tren s'hauria trobat de cop amb aquestes persones i no hauria pogut frenar. La línia continua interrompuda perquè hi ha els serveis d'emergència actuant. Com dèiem, de moment, tres persones mortes en aquest atropellament múltiple a Montmeló.
Li farem tota la informació ara quan arribem al descans també d'aquest partit del Mundial de Rugbi. Gràcies, Marc, fins ara. Amb intervenció del metge ara mateix a sobre del camp de Bordeus en aquest Gales 18, Fiji 14.
I ara l'àrbit que torna a preguntar, no sé si ho podrem escoltar per exactament saber què està preguntant d'aquesta acció, que segurament és un placatge al alt. És a dir, quan diem placatge alt és que enganxa el coll.
Això podria ser penalitzat amb targeta groga per la perillositat de la jugada. No hi ha una intencionalitat, doncs ve des de darrere i a més el jugador està caient, però el perill no li treu ningú. Veus, ho comentava ara, Fowling.
It's a penalty. It's a penalty for a high tackle. This is the last time I'm going to ask you.
I already mind them.
You control your players, else I'm going to take a sanction. Okay. I'll have the same message for Wales. Penalty over here, Jack. Jack. It's the same message for you as them. If you don't take control of your players, I will with the whistle, okay? I don't want to see players doing this or shouting, okay?
Penalti i després missatge cap al capità de Gales, francès, eh?
Sí, cap al capità de Gales, perquè ja feia uns minuts que els jugadors dels dos equips s'estaven queixant bastant i l'àrbit s'ha mosquejat i els ha dit això, els ha dit. Ja els he avisat, és cop de càstig per ells, diu, però si un jugador de Gales em torna a fer el senyal aquest del el quadrat aquest a l'aire, que és el TMO, o em torna a dir alguna cosa, hauré de fer servir el xiulet. I està molt bé poder escoltar l'àrbitre, perquè tota la història del respecte cap a l'àrbitre és això, és a dir, que els jugadors puguin parlar tranquil·lament de què està passant al partit amb l'àrbitre, perquè és que si no aquest esport seria injugable. O sigui, si l'actitud respecte cap a l'àrbitre fos com el futbol o inclús el bàsquet, no es podria jugar.
Perdó, perquè la nostra mirada, evidentment, ara molt posada en un meló i en aquest accident de tren, aquest atropellament múltiple d'un tren, més novetats, Mar.
Doncs sí, fonts dels Mossos d'Esquadra ens confirmen 4 persones mortes, 3 noies i un noi, joves, no sabem l'edat, però sí que són joves, que anaven al Festival de Música Tecno Duro. Són aquestes 4 persones, aquests 4 joves, que hauria atropellat el tren mentre creuaven la via, segons Renfe, per un pas no autoritzat.
Doncs 4 persones ja mortes. Veurem si n'hem de lamentar la mort d'alguna més. Esperem que no, amb la informació que ens arriba ara des dels Mossos d'Esquadra. Mar,
fins ara.
13 i les 10, tornant en aquesta recta final, que s'està aturant molt i molt d'aquesta primera part, d'aquest Gales 18, Fiji 14, que havia començat com un tiro i que ara se'ns està enfangant una miqueta en aquest tram final de la primera part.
Sí, però jo crec que els dos equips s'estan escalfant en el sentit positiu, com si fos un diàbolo, saps allò que la primera li havies de fumar una mica de corda perquè acabés de rodar bé? Jo crec que estem veient un final de primera part, no sé si esteu d'acord amb mi o no, que és el preludi de que la segona part ens ho seguirem passant igual de bé.
Jo crec que sí, i de moment, fins al moment, jo crec que el partit de rugbi més vistós, com a mínim, o des del punt de vista de l'espectacle, de la plasticitat que hem vist fins a aquest Mundial. Tot i que avui el Japó-Xile ha sigut molt, molt, molt xulo de veure, també.
Està sent un partit divertit. A vosaltres us agraden les metàfores culinàries, els sofregits. Sempre que tingui l'ingredient de Fiji, és diversió assegurada.
I veiem que hi ha canvi, al mig de melé, és a dir, segurament Gareth Davis, que s'ha d'anar cap al vestidor a veure si acaba de saber sumar 2 i 2, que ja facin 4 i pot seguir comandant el seu equip, o li diuen 2 més 2 i diu groc i negre i li diuen vale, doncs
cap a casa falta gent. Japó ha guanyat de manera clara el partit, francès, contra Xile, almenys el marcador.
Sí, perquè ha fet 2 assajos molt al final que han pujat molt al marcador, però ha començat guanyant Xile amb un assaig molt maco, i a la mitja part guanyava, anaven 19-7, vull dir que estava bé, i de fet a la segona part s'ha tornat a apropar Xile amb un assaig, Un partit molt, molt disputat, superior Japó, però per ser debutant Xile, ha fet un gran paper i amb molt bon rugby. És a dir, altre cop hem vist dos equips amb ganes de jugar, que no xutaven la pilota, que constantment intentaven atacar. Molt agraït de veure.
Sud-àfrica només ha encaixat 3 punts avui, no?
I encara sort, perquè és que realment té molt mèrit fer-li 3 punts a Sud-àfrica, perquè són experts en atropall, en passar per sobre de la resta d'equips, i en anul·lar-los, sobretot. És a dir, el 10 d'Escòcia, que és Finn Russell, que és un dels jugadors més imaginatius i que fa jugar millor el seu equip, l'han anul·lat completament amb una defensa que el que feien era pujar dos jugadors més ràpid cap al costat on teòricament havia d'anar el passe, i l'anul·laven i no podia jugar. I a part d'això, la primera part et desgasten i a la segona comencen a jugar, i han fet un assaig molt xulo amb un xut de Manny Livok, no sé si l'heu vist, una és com similar a la que deies, Xavi, del primer dia, del xut del 10 de Nova Zelanda per l'ala. Doncs igual, però a més, el 10 de Sud-àfrica ha fet el xut mirant cap a l'altre costat. Ha fet una Ronaldinho d'aquestes, i amb un xut de 45 metres. I molt, molt maca la marca.
Doncs darrer minut a Bordeus, i Fiji, que tindrà secada lateral, no sé, dins de la línia de 22, dins de l'àrea. Per tant, la cosa pot anar bé si la baixen bé. De moment, a la primera condició que es compleix, i a partir d'aquí, a mirar d'empenya aquest molt que és... la improvisada, li podríem dir, per la gent que ho vegi, aquesta pinya que es fan per intentar avançar. Arrenquen la pilota i ho intenten parlar per perpendicular. Ha de corregir la seva posició els galesos per intentar que no entrin cap d'aquests escapolistes fitjans. I ho segueixen intentant, les intervencions defensives que són bones. Presumiblement aquesta serà la darrera de les accions. Cal recordar que quan arriba al minut 40 sonarà una bocina i fins on arribi aquesta acció.
Se'n va redradre per la dreta, l'ha vist claríssima.
També l'ha vist claríssima el placatge. Fins aquí...
Riu de la inconsciència, de vegades, no? Francesc, dels jugadors de Fiji, no?
I de les nates que es dona, o sigui, redradre, que és una bèstia física, s'ha tirat com un torpede de cap contra... Se semblava que el placador fos ell.
No, és dels que... És a última hora, però se'n va buscar el tortell el diumenge, eh? Fiji que ho segueix intentant, li arrenca bé la pilota Gales, ha estat a punt de complicar-se la vida Liam Williams, que amb això és expert, però també és expert en arrencar la moto galesa. Atenció, que la passada no és prou bona. Joc dels disbarats els uns i els altres. Aquí per Dan Bigger la bronca que li fuma a George North.
Aquí, per exemple, Gales no se la juga i podia, per exemple, enviar la pilota fora, que dir, va, prou.
Jo crec que opines exactament el mateix que Dan Bigger, que està, bueno, home, està escalfant l'orella.
És que quina necessitat hi ha de sortir jugant la pilota quan ja s'ha acabat la primera part, no?
És el que comentàvem, que l'altre equip s'empelta de l'esperit de Fiji, és això. O sigui, Liam Williams, que també és bastant expert en ficar-se en jardinets, el que havia de fer simplement era tirar la pilota fora i s'acabava. I de fet Dan Bigger, que és el número 10, li ha clavat una bronca important.
Vaig aprenent, Puig? Sí, una mica allò de tant en tant, però...
S'ha anat emprenyadíssim, eh?
Sí, sí.
Dan Bigger cap a la zona de Bastida, això que el seu equip està guanyant 18-14, Gales 18, Fiji 14, en aquest partit que tanca la jornada de diumenge d'aquest Mundial de Rugby, la tercera jornada de competició d'aquest Mundial que s'està disputant a terres franceses, el partit d'avui a Bordeus. Bordeus és bona terra de rugby, territori francès, és bona terra de rugby, Bordeus, no, de bici, però de rugby.
Hi ha un equip, sí, hi ha un equip que de fet ha fitxat a Damien Penot, hi ha sobretot més pasta que tradició, però avui en dia on hi ha pasta, doncs és topònim important dins del top 14, amb un molt bon equip. Tenim a Jalibert, tenim a Penot, que aquest any ja juga a Bordeus. Per tant, seria potser el tercer equip de França que aporta més jugadors a l'actual 15 del Gall.
Farem una pausa i ara tornem per actualitzar també tota la informació general i molt pendents d'aquest atropellament d'un tren amb 4 persones mortes a Montmeló, en l'última informació que ha portat els Mossos d'Esquadra per travessar la via, travessant la via per un punt no autoritzat, gent que anava a un festival de música que és a prop d'aquella zona. Oi que tenim un document de Mollejo, Marc, preparat, l'home que s'ha agafat la pebrotera per celebrar el tercer gol del Saragossa i que ha acabat el partit, t'ha demanat disculpes.
Bueno, primero de todo pedir disculpas a todas las personas que se hayan sentido ofendidas por esa celebración. Creo que es un gesto que evidentemente no corresponde con la educación que yo tengo. Ahora en frío evidentemente me arrepiento mucho y ojalá pues haberlo cambiado, pero quiero decir que no era nada significativo ni me dirigía absolutamente a nadie. Ya os digo, no es excusa, pero no era nada que nada significativo, así que pedir disculpas a todas las personas que se han sentido ofendidas y desde aquí decir que lo siento y ya está.
Doncs demanant disculpes, no era nada significativo la frase que ha fet servir Mollejo, que li han dit surt a demanar disculpes, a veure si d'aquesta manera la sanció que et cau, si és que en cau alguna, és una mica més suau. Va, pausa i ara tornem.
Superesports amb Xavi Puig. RAC 1. La banda sonora de cada matí. El món a RAC 1, amb Jordi Basté, el programa més escoltat de la ràdio a Catalunya. La ràdio, sempre la ràdio i visca la ràdio. RAC 1, tots som 1. RAC 1.
Solsona, la Champions torna el 19 de setembre, eh? Estàs a punt?
Sí, home, preparadíssim.
Com la temporada passada, els dies que el Barça no jugui i serem amb l'únic carrusel en català de la Champions. Madrid, Nàpols, Sevilla, Arsenal, Real Societat, Inter de Milà, Bayern de Munic, Manchester United... Bon cartell, eh?
Ah, boníssim, eh? Qui serem?
Una gentada. Damià, Agut, Ballera, Aguilar, Camí, Bermúdez, Blaia... I tu, clar.
Sí, sí, ja hi pots comptar, eh?
Doncs ja ho tenim. Aquesta temporada, com ho dèiem allò? Les nits de Champions...
Poseu RAC 1?
No.
Escolteu RAC 1?
Espera, espera. Són nits de RAC 1.
Això, això.
Aquesta temporada també. Les nits de Champions...
Seran nits de RAC 1.
A partir del 19 de setembre, la Champions es juga a RAC 1. Amb Jaume Molló i tota la tropa. RAC 1. Tots som 1.
Ho he fet bé, Jaume?
Ets un crac.
RAC 1.
Cada dia hauria de ser juliol.
S'acaba l'estiu, arriba setembre i torna la normalitat. El món a RAC 1.
Bon dia, Catalunya.
La competència.
Cabralulla Informació.
Vostè primer.
La senyora de darrere, que és una senyora que es veu que s'ajuda.
RAC 1 migdia.
De moment el que aprovarà aquest mateix dia.
Versió RAC 1.
Quin nom?
Bobocat!
Què?
No ho sé.
Avui tenim un programa ben farcit.
Tu ho diràs.
Però bé, que ens ho passarem bé.
La primera pedra.
Anem a agafar bons hàbits.
Dia lliure.
Sou al territori del cap de setmana.
Viatge bé.
Teniu la maleta a punt, oi?
Superesport.
Venim d'unes hores de diumenge amb un partit de primer.
A RAC 1 estrenem temporada. Visca la normalitat. RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Vicenters, te habla Vicentas y Deportes. Se interrumpimos esta programación ñorda asquerosa para anunciar que Vicentas y Deportes ha comprado la hora de 7 a 8 del vespre para hacer la hora Vicenta, el programa deportivo que te interesa, nena, con autógrafos, entrevistas, radiografías y las mejores tertulianas barcelonistas. Atención, porque contem amb Joaquín María Puñal. Tertulianas como Imma Pedemonte y también el Justin Bieber de la perruquería, que es Josep Pons. Todo esto y mucho menos en La Hora Vicenta, de 7 a 8. Una hora más en, yo qué sé.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 8 amb Toni Clapés.
Marcelina, esto hay que celebrarlo. Un piquito.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Van dir que això podria trigar un mes, dos mesos, un any, i que el millor que podia fer és trucar-vos a vosaltres al programa del Barça, perquè sembla que és l'única via ràpida.
Està bé. Sensacional. Em quedo més tranquil·la.
Això t'ho van dir els Mossos.
Els propis Mossos, amb confiança, em van dir el millor que pots fer és trucar al Barça, que t'ho solucionarà.
Si tens un problema greu o ets víctima d'una injustícia i ningú t'ajuda, posa't en contacte amb el contenidor del món a RAC 1. Envia una nota de veu breu al WhatsApp del programa. 669-1010. 669-1010 o un correu electrònic a elmón@rac1.net. RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Què?
Carles Puigdemont i Yolanda Díaz negocien a Brussel·les la...
Qui?
en aquesta reunió hi surt l'exdiputat dels Comuns Jaume Asens i l'eurodiputat de Junts Toni
Com. Lewandowski, de penal, va donar la victòria als Blaugrana a Pamplona mentre que Porto...
Quan?
L'altre protagonista del cap de setmana és la pluja. Ara ja entrem en les últimes hores d'aquest...
On?
I mentre el Canà segueixen traient aigua i molt de fang i comencen a valorar els danys.
I per què?
El Barça ja ho sabeu, pendents de les sortides que després puguin permetre a l'equip reforçar.
Cada dia, de 2 a 3 del migdia, l'informatiu Líder us explica tot el que passa. RAC 1 migdia, amb Núria Travessa i Xavi Rocamont.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Aquest setembre torna La Competència.
Bueno, a mi mentre no em poseu la cançoneta de la platja aquesta dels Stay Homeless...
Cada dia, de 12 a 1, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
Ja han tornat al Hawaii, aquest?
Quinzena temporada.
15 anys? Si gaire de la meva edat.
I a la matinada, el repetim.
Buah, aquest any sí que em deixareu per...
RAC 1. Tots som 1.
Hola.
Superesports amb Xavi Puig.
Deu en punt de la nit, Superesports a RAC1 fins a les 11, que arrencarà el Tu diràs amb el Miquel Agut per arribar a la 1 de la matinada. El descans d'aquest Gales 18, Fiji 14 del Mundial de Rugby, també el descans Ballera del partit de segona que queda per tancar la jornada de diumenge.
Amb victòria local, de moment, Valladolid 1, gol de córner, Elx 0.
Per cert que Joan Camí avança que l'Espanyol és molt a prop de tancar el fitxatge d'Álvaro Aguado, d'aquest migcampista que ha sonat durant tot el mercat d'estiu per arribar a l'Espanyol ara a l'inici de temporada. Doncs està molt a prop l'arribada d'Álvaro Aguado, en els propers dies es pot fer oficial, veurem si abans de la propera jornada de Lliga de l'Espanyol, que rebrà l'Aldenc a Cornellà al Prat, un reforç més per l'equip de Luis García. A segona federació, que teníem alguns partits pendents de catalans en marxa, deuen haver acabat ja, si no estan a punt de fer-ho, Gerard.
Sí, ho han acabat ja. Mira, repasso els resultats dels catalans durant el dia d'avui. Lleida 3, Terrassa 2, en aquest duel català que teníem. Badalona Futur 1, Alzira 0. Espanyol B1, La Nucia 2, derrota del filial de l'Espanyol. Sant Andreu 3, Cerdanyola 4. Carai, quants gols que s'han vist avui al Narcís Sala. I també ha jugat l'Europa aquesta tarda i ha perdut. Torrent 2, Europa 1.
Tenim els Països Baixos jugant, empatant a un de moment el seu parell contra Irlanda, i tenim la Polònia de Lewandowski jugant i perdent 1-0 al camp d'Albània. Albània sense Kei Dybala a l'11 inicial, Lewandowski sí que era titular, igual que De Jong també, que també Blind, el jugador del Girona, també titular amb la selecció dels Països Baixos. Marc Poyato, bona nit de nou.
Bona nit.
Actualitzant la informació d'aquest atropellament mortal d'un tren a l'altura de Montmeló. Marc.
Doncs sí, 4 persones han mort en aquest atropellament de tren múltiple a Montmeló. Són 3 noies i un noi de poc més de 20 anys que intentaven arribar al festival de música tecno Duro, que es feia en aquesta zona. Protecció Civil diu que l'atropellament ha tingut lloc quan un grup de 7 persones estava creuant la via. Els altres 3 joves han quedat il·lesos i ara els serveis d'emergència els estan atenent perquè tenen crisis d'angoixa. Segons Renfe, es tracta d'un punt no autoritzat per on creuaven el tram Parets-Granollers-Canovelles, a prop del circuit de Catalunya, i els joves haurien creuat pel mig dels camps. En aquest tram de via els trens van força ràpid perquè no hi ha zones habitades. La circulació de trens està interrompuda, la R3, i s'està gestionant el servei alternatiu per carretera.
Perfecte, Marc, qualsevol novetat, evidentment, micròfons oberts. Fins ara.
Fins ara.
Passen 3 minuts de les 10. Mira, marca Països Baixos en aquest partit contra Irlanda, 1-2. Guanyant la selecció neerlandesa. A Sud-àfrica, que ha guanyat avui, que és un dels favorits per emportar-se al Mundial, us ha convençut el debut de Sud-àfrica avui en aquest Mundial de França?
A mi sí, a mi molt, sí, m'ha recordat moltíssim a la Sud-àfrica de l'últim Mundial. És a dir, un equip, el seu plantejament pot no agradar, és a dir, no és el plantejament de Fiji o Itàlia o Japó, que són eminentment ofensius, però és un plantejament de llarga, és a dir, és una carrera de fons, perquè surten, tenen una plantilla molt completa, et desgasten moltíssim, anulen el teu joc, i a la segona part, quan tenen el rival cansat, es posen a jugar, i quan juguen tenen jugadors molt determinants a les ales. Que ja, aquests dies ho pensava, hi ha hagut un canvi de tendència en el rugby, els alers, hem passat de alers gegants, de gairebé 2 metres i 110 quilos, a alers cada vegada més petits, el Curly Arense, Cheslin Colbe, veiem els alers de física que no són especialment alts, i tenen dos jugadors molt determinants a les ales que fan molt de mal, i jo veient-los avui contra una bona Escòcia, que molt bona Escòcia, a mi m'ha agradat bastant Escòcia, tenint en compte com és de difícil de jugar contra Sud-àfrica, amb els Springboks m'han convençut molt i gairebé més que, és a dir, crec que avui hem fet com una passeta més respecte a França, en quant a el favoritisme per aquesta Copa del Món.
Ara us escolto també Cugat i Martí sobre aquestes opcions de Sud-àfrica de guanyar el Mundial, però novetat sobre Luis Rubiales i el seu futur a la Federació Espanyola. Gerard.
Sí, novetats molt importants sobre Luis Rubiales, que es va crear un compte de Twitter després de que passés tot això i que a través d'aquest compte de Twitter i també d'una entrevista a nivell internacional amb el periodista Piers Morgan, que és aquell que li va fer també l'entrevista a Cristiano Ronaldo, que diguéssim va ser tan controvertida en el seu moment, Luis Rubiales ha assegurat que dimiteix com a president de la Federació Espanyola de Futbol. De fet, en la carta que ell mateix, diguéssim, que publica a les xarxes socials, diu que li ha transmès a 9:45 de la nit el president en funcions de la Federació Espanyola, Pedro Rocha, que renuncia al seu càrrec, al càrrec de president de la Federació Espanyola de Futbol, i també ha fet el mateix amb el càrrec que tenia de vicepresident de la UEFA. Per tant, ja no és Luis Rubiales a aquesta hora ni president de la Federació Espanyola, per bé que estava inhabilitat per la FIFA, ni tampoc vicepresident de la UEFA. Diu Rubiales que insistir en quedar-se o esperar-se que passés alguna cosa era una tonteria, perquè hi ha poders fàctics que li impedirien tornar després de que hagués estat inhabilitat per la FIFA. També dona a entendre, o deixa entreveure, que és una de la dimiteix d'alguna manera perquè així Espanya, conjuntament amb Marroc i el Portugal, poden seguir avançant en la construcció de la candidatura de cara al Mundial Masculí del 2030, que diguéssim que amb tot el que ha passat amb Luis Rubiales semblava que havia perdut certs punts, i en l'última part del comunicat que diu així, ho llegiré textualment, diu: "Debo mirar adelante, mirar al futuro. Ahora hay algo que me ocupa con firmeza, tengo fe en la verdad y voy a hacer todo cuanto esté en mi mano para que prevalezca." Aquesta frase en negreta, d'aquesta frase del comunicat, l'única que està en negreta, més enllà de la que diu que de la que renuncia al seu càrrec. Diu que ha parlat amb la seva família, que ha parlat amb la seva dona, amb les seves filles, i que ja no volen que pateixin més la família de Luis Rubiales, i que, per tant, per aquestes raons, insisteixo, pel Mundial 2030, perquè hi ha, diu, poders fàctics que li impedirien tornar, i, evidentment, per la salut mental de la seva família, prefereix renunciar al càrrec de la Federació Espanyola, però no perquè consideri que hagi fet mal fet, cosa que ja sabem que al cap d'uns dies es va reafirmar en les seves paraules en aquell discurs, dient que ell no creia que havia comès cap delicte ni que havia fet res malament.
Aquesta última frase, evidentment encarada cap a la via judicial, que continua evidentment oberta amb la pronunciació de la Fiscalia aquesta setmana, amb la querella presentada també, la denúncia per part de Jenny Hermoso, per tant la via judicial que evidentment continua oberta, la via esportiva, o almenys pel que fa al seu càrrec, s'acaba aquí amb la presentació de la seva dimissió i per tant deixant de ser ja president de la Federació Espanyola. Així ho deia en anglès Luis Rubiales.
I love so much my daughters and they love me so much. I'm very happy and I'm very proud of them, very very proud of them. They are very near to me. About my resignation, yes, I'm going to, because I cannot continue my work.
What was the final?
I'm going to do, my resignation, I'm going to do, parlant del seu amor per les seves filles i que ja no pot continuar fent la seva feina. Luis Rubiales, que és una bona notícia, deixa de ser ja del tot i renuncia i dimiteix com a president de la Federació Espanyola de Futbol. El dia que Mollejos ha trucat la portera, que també té nassos la cosa. Espera que Gal·les a punt, no ha eixamplat el marcador, Cugat.
Doncs Dan Vig ara ha fallat el que li hem vist fallar poques vegades. Ha començat la segona part com havia començat la primera, exactament, amb Fiji concedint un cop de càstig aparentment fàcil per Gales en el primer minut, però en aquest cas Dan Bigger, el 10 de l'obertura, no ha pogut fer 3 punts. Per tant, seguim, això sí, amb País de Gales 18, Fiji 14, per tant, per davant la selecció europea. Veurem com ho superem, no tant el que queda de partit, que ens ho passarem bé, sinó l'anglès de Luis Rubiales, perquè...
No t'ha semblat... Prou correcte.
Jo, els que tinguin la meva edat se'n deuen recordar d'un bitxo verd que ens ensenyava a aprendre anglès i que deia, en basi, i parlava d'així de manera una mica rupestre. Com que jo tampoc sé parlar anglès, no em ficaré més amb ell en aquest sentit.
Va, que ho intenta Fiji, com sempre, pilota a la mà, poca puntada aquí, ni un drop n'hem vist en tota la primera part, Gómez.
No ni un drop, hem vist dos xuts de Fiji en tot el partit. És realment, o sigui, és una oda al rugby, aquesta gent. Són l'essència absoluta del rugby ofensiu. És una delícia veure'l jugar.
I acabem de veure com han perdut la pilota. En primer terme, han perdut la pilota perquè segueixen passant-la, perquè sí, sí. Tot el rato busquen l'offload, torna la passada Martí. És a dir, perden la pilota per l'agraïment, ens agrada l'assímil, però per el compromís, si fos un futbol, amb el jogo bonito, per fer-nos-ho passar bé.
Aquest tiqui-tac, aquest jogo bonito, sempre que diem que juga Fitchis perquè ha arribat al circ a la ciutat, ho intenten a dins, filigranes, malabars, i realment ho intenten sempre en qualsevol jugada.
I ara hem vist, serà una oportunitat per Gales per intentar tornar a la meitat del camp de Fiji.
I repassant una mica, per posar amb números o amb estadístiques el que ha sigut la primera meitat, el domini de Fiji, o com a mínim així ho diuen els números, 68% de territori, és a dir, el 68% del partit s'ha jugat en territori galès, 58% de possessió per Fiji, i 322 metres guanyats i 200 per part de Gales. Per tant, els números van a favor de Fiji, però un dels problemes que ha tingut sempre aquesta selecció és que, tot i dominar els partits en quant a possessió i territori, els hi costa bastant materialitzar les ocasions que generen. Hem vist que, jo crec que dos tres assajos se'ls han deixat escapar. Aquell que hem vist saltant un per sobre, un altre cop de càstig a pocs metres de marca... segueix sent la signatura pendent dels fitxants.
I a més, històricament, no sé si estareu d'acord, però és una selecció que li costa fer els 80 minuts. És a dir, sí. És com els estudiants aquells que l'última part de la classe es despistaven i ja no prenien apunts. És a dir, sempre tenen una estona tonta, per dir-ho així. Veurem si en aquest partit també, o si en aquesta millora que li hem dit, volem interpretar aquesta època de Fiji com una nova Fiji, veurem si pot quadrar bé uns 80 minuts seriosos, tots 80.
Tenim expulsió i gol, la segona, sí. Tot de cop gairebé.
Mira, Gerard. Comencem pel gol, que és el més immediat, marca Sergio León, demana perdó, va jugar al Valladolid, Sergio León, empat a l'Elx, al 7 de la segona, Valladolid 1, Elx 1, i hem tingut expulsió per vermella directa de Mario Gaspar, entrat al VAR, de fet, per un cop de colze... Jo diria que la pebrotera del jugador del... No, de veritat.
Estem monotemàtics avui.
No.
Estem
recorrent avui. No rieu. Jo diria que ha estat a les parts baixes del jugador del Valladolid, just en un corna, en aquelles, diguéssim, a l'àrea petita on hi ha tanta batussa, doncs allà Mario Gaspar ha deixat anar el colze, expulsat a vermella directa.
Sí, el que no he entès és que el corna... s'ha xutat igualment a favor de l'equip infractor.
Clar.
És a dir, Mario Gaspar ha estat expulsat en vermella directa per aquest cop de colze, però en canvi ha deixat llançar el córner a favor de...
Hauria de ser penal.
No, perquè era
l'atacant.
Però clar, vull dir, si fas una infracció que et posa una targeta vermella, m'estranya que deixis xutar el córner perquè continues tu atacant. Quin placatge hem vist ara, Francesc? Feia uf el Francesc, perquè això ens ho faran nosaltres i ja estem a la Vall d'Hebron, però directe, vull dir, directament ens envien a la Vall d'Hebron.
Són totes les sessions d'osteopatia, te les fas amb un placatge. Luis Rigamit, ara veiem la repetició, entrava i realment l'ha deixat ben sec, el molt bon placatge aquí. Aquí és el punt a favor de la càmera lenta, és això, és veure això. Aquestes imatges són espectaculars.
Com l'ha agafat, no ha permès que sortís la pilota, l'ha quadrat, és a dir, impepinable el placatge, i per això han recuperat els fitxians, que han fet servir el peu per intentar tirar enrere, i altre cop Ruiz Amit, que és que ha rebut el placatge que posava la pilota en joc. Aquest jugador que, insisteixo, recordo una mica estèticament Cristiano Ronaldo, però és de lo milloret d'una Gales que al principi ho dèiem, que la part de darrere és molt antiga, però en canvi la part de davant, és a dir, els davanters són molt joves, i hi ha una cosa molt curiosa, que és l'elecció, és curiós, deixeu-m'ho dir així, que portem 46 minuts de partit i encara no han dit el nom de Warren Gatland, que és el seleccionador sempitern de Gales i que ha tornat després d'un temps fora. I deia que és curiosa l'elecció que ha fet del capità, perquè Jack Morgan, el número 7 de Gales, que és el capità, és de tota l'alineació de 15 qui té menys caps, qui té menys internacionalitats. Per tant, ha posat el més novato, per dir-ho així, el més novell, l'ha posat de capità.
Això que dius de Warren Gatland, de fet, no li han fet ni un sol plano a la televisió. M'estranya bastant, perquè és un tio bastant... No l'hem vist a la tele a Warren Gatland, que ahir tant rodes que veiem molts planos dels entrenadors a la cabina que tenen elevada. No l'hem vist ni una vegada.
I ara mira una melé. És avantatge a la guanyada bé Gales, que intenta córrer, intenta reparar el fet i eixamplar. Ara és Lluís Amit que trencava per dins. Per Liam Williams la passa gairebé de la manera fitxiana, la rescata bé Josh Adams. I vinga, Gales de Flying Wales, no? Seria, o no sé com els hauríem de dir.
Rubiales ho diria així.
Rubiales ho diria així.
I'm going to do.
La pas que ve Lluís Amit, que va directe per la zona de marca, pum. Doncs a no ser que hi hagi una acció punible anterior, assaig de Gales, assaig de Luis Ruiz Amit, i això que eixamplarà una mica més la distància a favor del 15 del Drac, del 15 europeu sobre el polinesi. El
Cristiano Ronaldo, no?, és qui ha fet la marca. Ha estat a punt d'interceptar la passada, s'havia escapat i al final Gales ho ha aprofitat per anotar i fer aquest nou assaig.
Aquest és el punt caòtic i
clar, és que anava a dir, són molt divertits de veure pels que no són fijians. Vull dir, si tu vols que guanyi Fiji, hi ha un punt de desesperació, de dir, bueno, molt bé, molt, però una mica de seriositat també, una mica de control, no?
Sí, sobretot en defensa, és a dir, aquest punt de caos de
no, la... Còmic, la intervenció del dorsal 14 de Fiji, còmic, no?
Home, no, perquè...
Còmica, sí. Ell s'escapa, home.
Sí, però està recuperant la possessió, està corrent, la posició està corrent enrere. Ui, quin bon xut ara de Vigar. Transformat, per tant,
escurat,
25
aquest,
a 14, sí, molt difícil aquest. I el problema de Fiji és aquest, que en les qüestions bàsiques... Ara. Com és l'organització defensiva, a vegades es perden.
Perdona, lateral esquerre del Barça. Fot aquesta cagada i durant 5 tertúlies consecutives el tu diràs, l'estem martiritzant, Vull dir que...
És una errada greu o no, Martí? O és un intent d'interceptar i que no
sí,
no arriba,
realment,
no?
Jo crec que ha sigut lenta la basculació de tot l'equip, de tot el mur blanc de Fiji. No han arribat bé, llavors aquest ala ho ha intentat, però realment arribava apurat, no tenia el temps. Important comentar que aquesta jugada de Gales ve d'una melé molt ben treballada per l'equip galès, que crec que és on ha de fer incidència l'equip de Gales, l'equip europeu, treballa molt la davantera, que és on pot pecar més l'equip fitxà.
Per cert, que sona pista ja, l'Arthur Ashe de Nova York, a Flushing Meadows, Daniil Medvedev i Novak Djokovic, els dos tenistes que jugaran la final masculina de l'Open dels Estats Units. Havia de començar a les 10, però ja sabem que sempre entre una cosa i l'altra, entre les presentacions i l'escalfament, la final comença més tard, però ja estan fent els últims serveis d'escalfament i, per tant, això vol dir que estem en els últims 2-3 minuts de l'escalfament, a punt de començar aquesta final. Medvedev buscant, doncs, donar la sorpresa, perquè Djokovic és el favorit en aquesta final. Djokovic, que, com hem dit abans, busca el seu 24è Grand Slam, igualar, per tant, a Margaret Court.
Allunyar-se a 2 de Nadal, a 4 de Federer. A veure si ho aconsegueix avui el tenista serbi. Sèrbia ha perdut la final del Mundial de Bàsquet. A veure si el serbi és capaç de donar-hi una alegria al seu país avui.
I mentrestant abordem, la cosa està divertida. Van caient les pilotes, ho van intentant un i l'altre. El placatge ara de Josh Adams, el galès, sobre el portador de la pilota fitxà, que és bo i a part recupera la pilota Gales. I una mica el que dèiem abans, seguirem veient, perquè crec que Fitxo seguirà intentant per com és idiosincràsia, i Gales està creixent, està recordant una mica ahir Anglaterra, amb un plantejament de joc diferent, però Anglaterra, a la que va anar veient que li sortien les coses, doncs es va anar com reconeixent-se a si mateixa, i aquest que Gales, que molta gent deia, ui, aquesta Gales que arriba fatal, que no sé què, s'està agradant, per dir-ho així, s'està reconeixent, s'està mirant al mirall i agrada el que veu.
Home, han celebrat, aquest placatge amb baixar de pantalons inclosa al jugador de Fiji.
Mira, i ara justament hem vist a Warren Gatland, oi tal? Abans el citàvem, ara l'hem vist, i Fiji, li ha anat la parada per aigua que han fet, aquella parada que han fet a la primera meitat, li ha anat molt malament a Fiji, perquè havia fet els dos assajos, estava agafant una inèrcia molt bona i de sobte els han parat i no han sabut tornar-s'hi a posar. I crec que si fan una aturada ara, la segona meitat, pot causar l'efecte contrari, que els hi vagi molt bé per tornar a organitzar-se una mica i dir, no, això, que ho podem fer, això.
Hi ha canvi, eh? Vell per vell, podríem dir. Vell conegut per vell conegut.
Canvi de senadors, no?
Exacte, canvi de senadors. A l'equip de Gales, entre Thomas Williams per Gareth Davis. Vell conegut, eh? Vell conegut per vell conegut i no canviarà res. Es tracta de seguir jugant el mateix, que entre altres coses està somrient el resultat a Gales amb 11 punts d'avantatge, que ja són punts, eh? Que ja són punts. I ho segueix intentant l'equip britànic, ara buscant a veure per on pot trobar la superioritat feta a la defensa fitjana, buscar la pilota, seguir buscant la rapidesa a Luis Rizamit, i el fitjà, defensa fitjà que estava sol, que gairebé es complica una mica la possessió.
Està tardant massa Fiji en arribar en aquest agrupament, sembla que l'aguanten, però han de bascular més ràpid defensivament.
I un dels elements, estem veient un rugby vistós i aquí pot haver-hi, Francesc Martí, l'element físic de veure quin dels dos equips defalleix una mica més en el tram final, eh?
Sí, a priori hauria de ser físic i estar més acostumat a jugar aquest rugby, per tant, aguanti millor el pas dels minuts, però és bastant una incògnita física pel que tu deies, Cugat, eh? Perquè et fan 10 minuts molt bons, després et fan 10 minuts que dius, nois, què us està passant? Els hi costa molt mantenir aquests 80 minuts sencers, que per guanyar potències o equips històricament potents com més Gales, com Austràlia, la setmana que ve els hi toca, és el que els hi costuma passar més.
Però és veritat que avui hi ha més quilòmetres a les cames dels jugadors que no passen al partit d'ahir, per exemple, a l'Anglaterra-Argentina. No sé si es calcula o no en el rugby la distància recorreguda pels jugadors, però fa la sensació que avui n'hi ha d'haver més que no passen al partit d'ahir.
Clar, ahir el que feien era hi havia menys esforç, hi havia carreres perquè xutaven i tu has d'anar pujant i baixant amb el xut.
Clar, però menys intensitat.
Exacte,
no?
Hi ha menys placatges, hi ha menys racks, hi ha menys històries d'aquestes.
Avui estem veient, estan fent més cardio, després les topades estan sent molt i molt potents. Important veure el tema que comentava, no?, dels 80 minuts de Fiji, en aquest cas, sobretot la part, jo crec que el factor de la concentració i el factor mental, perquè hem vist que hem començat la segona part igual que hem començat la primera, amb un cop de càstig a favor de Gales, que l'han fallada, però disciplina només començar. Llavors la concentració, com comentàvem, ho ha de tenir molt en compte Fiji.
I atenció, perquè no està ben organitzada la defensa fitjana i els de Gales que ho intentaven, allò, infiltrant. És una mica com quan hi ha corrent d'aire en una casa i no saps ben bé de quina és la finestra que està oberta, però saps que per alguna banda entra la flaire, doncs aquesta és la sensació que té Gales, que ara ho busca per la banda esquerra, passa bé la cortina, en aquest cas, els fitjans. I som a la meitat del camp en defensa de Fiji. Gales que s'acosta, però encara no pot fer-ho més a la línia de 22. Per tant, podríem dir que estem a la zona de mitjos. Ara Dan Bigger, que fa servir el peu, una intent de patada a seguir. Tenen clar que Rizamit és el que corre i el que seguirà corrent. L'han buscat.
M'està agradant molt la proposta de joc de Gales, està molt ben plantada, sobretot en aquesta segona part, i tot i tenir el punt europeu de serietat que en els agrupaments doncs, els hem de castigar en els fitjans, estan jugant ells també, estan jugant a darrere, la tres quarts està fent mal, està trobant portes i està fent un partit molt i molt coral.
Han guanyat els Niners o no, Ballera, en el debut a NFL?
Sí, han guanyat 30-7. Partit sòlid, els Niners.
Heu començat bé.
Sí.
Quan tant és com s'acaba.
Els Saints, què han fet els Saints?
Saps que no sé si jugaven ara en aquesta tanda, la veritat.
Jo soc dels Saints i tampoc, eh?
O sigui, no. Han guanyat 16-15
aquest any
contra
sí.
Els Titans, veus?
Aquest any sí.
Tu ets dels Saints per les Santes o no?
Segur que sí, de ben segur.
Era
sí.
La manera més fàcil.
Oh, sí, tant. Sí.
Han guanyat, eh?
Sí, sí, 16-15, per la mínima.
I estem veient que hi ha una possible lesió de Dan Bigger, sembla que ho pot canviar, per tant el xutador i jo diria un dels jugadors amb més ascendència sobre el joc, l'obertura de Gales, que per cert ha anunciat que retira al final d'aquest Mundial.
Sí.
Gales, sovint els hi hem dit que són uns dinosaures i hem de dir també que han fet una certa esbandida de dinosaures previ un Mundial, que és algo molt curiós, és a dir, s'han passat bona part del cicle mundialístic dels últims 4 anys jugant amb Halloween Jones amb altres jugadors més que mítics, i entre lesions i retirades i la crisi econòmica de la federació, amb molts elements han tingut tot de retirades icòniques, doncs mesos abans del Mundial, que és una cosa força curiosa. En un moment els jugadors intenten acabar per la porta gran la seva trajectòria internacional amb les seleccions. Vinga.
Comentaves la incidència de l'Ambiga en el partit. Crec que George North també està sent un dels fars, no?, en els que s'està mirant Gales, i crec que són dels dos jugadors que més incisius en el joc de Gales.
Per cert, en els partits de classificació de l'Eurocopa, Polònia perd 2-0 contra Albània. Continua Lewandowski al damunt del terreny de joc, igual que Frenkie de Jong, acabant aquest Irlanda 1, Països Baixos 2.
Keïn Dybala ha entrat ara per jugar l'últim tram de partit en aquesta victòria de la seva selecció, d'Albània contra Polònia.
I hem vist com segueixen els canvis, sobretot a la part davantera, és a dir, no precisament bèsties petitones. La sacada lateral ha estat dolentíssima de Fiji, i intenta contraatacar just ara, traspassa la línia del mig del camp Gales. Aquí sabia que era Josh Williams que se li acabava el camp, però arriba Thomas Williams per intentar seguir amb les fases. Doncs molt bona la interceptació de Fiji, que intenta buscar la pilota, i tornem a veure aquestes coses que posen nerviosos els entrenadors, però que crec que els espectadors ens fan gaudir especialment, que és aquests moments en què pot passar absolutament de tot. De moment la pilota, però, és de Gales, que el que intenta és agafar perspectiva, fixar bé.
I que còmode se senten els mitjans quan hi ha caos, eh?
Sí, quan... Home, és quan...
És el que més els agrada.
És com els pescadors quan veuen que la cosa que va carregada a les aigües,
sí,
eh? Que poden pescar alguna coseta.
Sí, el perill que podem veure a nivell d'espectadors és que Gales decideixi matar el partit. És a dir, que es posi a fer el que va fer ahir Anglaterra o Argentina durant 80 minuts. Correm el perill que passi això. Espero que no, perquè de moment està sent un partit molt entretingut i molt, molt agraït de veure.
I de moment guanya Gales, és a dir, entre el partit d'ahir d'Anglaterra i aquest, podríem, i fins i tot la resta de resultats, podríem dir que de moment no hi ha hagut cap sorpresa en el Mundial, eh? Si acabés això així, estaria guanyant l'establishment, que és el que acostuma a passar en el rugby. També val la pena remarcar-ho.
Això ens portaria un Gales a Austràlia, no?, per decidir la primera posició d'aquest grup.
Exacte, i que...
Sí, acaba així amb victòria de Gales, no? Veus opcions de que Fiji derroti Austràlia, sí?
Sí, les mateixes que li veia prèviament.
Amb
que,
Gales,
que
eh?
Guanyar Gales, sí. Tot i que Austràlia va jugar molt bé contra Georgia, vull dir, anàvem rient tots de dijons i que no té un pla i que ha deixat fora aquest, ha deixat fora l'altre, i Gales va jugar bé contra Georgia.
I ha citat Georgia, que jo crec que és un equip que una mala estona la farà passar segurament. Per exemple, a Fiji no hi ha segurament dos rugbis més antagònics o no? Més diferents. Són dos sistemes operatius de rugby totalment diferents, el de Fiji i el de Georgia, i ha passat alguna vegada que en els fitjans, en els polinesis, també ha passat amb Tonga i amb Samoa, la cosa aquesta tan ruda, tan rupestre del rugby de Georgia se'ls hi fa bola.
I no és només important avui la victòria, que evidentment ho és, sinó també els bonus, els punts de bonus que puguin sumar. Recordem que a rugby, en el Mundial, com a mínim, 4 assajos et donen un punt extra a la classificació, 4 punts guanyats, 4 punts per un partit guanyat més l'extra són 5, i si perds per 7 punts o menys, sumes un punt de bonus defensiu. Per tant, important en un grup que es preveu bastant equilibrat, aquests puntets amunt i avall que puguin haver-hi.
I ara veiem un canvi, s'ha anat a... L'únic davanter del qual coneixíem fa 3 anys, podríem dir, dels galesos, com era Tolupe Faletau, i ha hagut canvi. Per tant, insisteixo en que tenim a davant gent jove que no pas tendre, perquè són bestiotes exactament com eren els veteranos. I fins i que ho intenta, atenció, ai, a punt de trobar la porta oberta, l'ha tancat bé a Gales, som a 8 metres de la zona de Marco, segueix intentant. Altre cop, moment de pick and go de Fiji, que ho intenta en la fase més curta, impactant, s'han de girar a voltar, cal recordar-ho, i alliberar ràpidament la pilota.
I amb avantatge tenen Fiji, per tant...
Avantatge, i marca cop de càstig per a banda la defensa, a punt de jugar a seguir un pilar, sempre, aquestes coses sempre ens agraden, eh? Quan els gordos ens esverem, doncs les coses...
Es posa la
mirada assassina que li ha fet el nou quan l'ha vist, ha dit frena...
A punt de fer un amago. Exacte, un cop de càstig que jugarà tocant la pilota amb el peu i a seguir.
Juguen a la mà, atrevits, valents.
Atenció, avorta Gales, però ho segueix intentant Fiji.
Són collonots, són imaginatius fins i tot amb això.
Segueixen intentant, altre cop avantatge per Fiji.
I sabeu qui ha entrat en aquesta jugada? Número 22, Josua Tuisova, ja el tenim.
Doncs Tuisova, fixem-nos en aquest perquè potser acaba consumant ell, tot i que no hi ha cap de coix entre els fitjats, que ho segueixen intentant. Som a metre i mig de la zona de marca.
De la pila del greix moment, aquí ara.
Sí, la pila del greix, trileros, on està la pilota. Ho intenten amb alegria els fitjans jugar. Van amb avantatge, la possessió seguirà sent pels de la Polinèsia.
Aquí, aquí és on es veu que encara els hi falta treballar. Les fases aquestes curtes, a prop de marca, entra un jugador sol amb la pilota, no s'esperen al suport, es tiren de cap contra 5 jugadors sense gaire criteri. Vull dir que aquí és on veiem aquestes coses, que encara els hi falta.
Ho han estat fent bé durant tot el partit. Minut 60 ja comença el que comentàvem, tema d'indisciplines, concentració, han de tornar una miqueta a les bases, al joc bàsic. I jo crec que ara, tenint a Tuisova al camp i amb Radradra estan ben a prop, haurien de fer alguna jugada amb ells.
I atenció, com aquest cop de càstig demanen melé els fitxians, demanen melé, per tant volen els 7 punts, que és que queden 20 minuts de partit, queda molta estona, sobretot si tens Fiji davant.
I s'han de...